su desesperado terror. Cómo rechinan, chocan y rugen. Qué horror derraman sobre el pecho del aire palpitante. Sin embargo, el oído comprende cabalmente, por su tañido, por su resonar, cómo se abate y eleva el peligro. Claramente lo distingue el oído, en el torcer, en el balancear, cómo se hunde y asciende el peligro por el cansancio o la ira de las campanas.
Som en Gemma Font, juntament amb en Borja Rigo a producció, en Sergio Rigo de banda d'ordinador i en Miguel Soler en els comandaments tècnics, vos donen la benvinguda a l'edició 180 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bé, no és cap secret que tots els que feim Font de Misteris i en els nostres col·laboradors més directes també ens agraden, i molt a més, els llibres. I per qui ens agrada molt els llibres, un dels grans plaers és estar cercant informació i veure que les notes bibliogràfiques, les notes, diguéssim, a peu de pàgina i referències i semblants, que et redirigeixen cap a altres llibres, i aquests formen part del teu propi arxiu, no? I això també ha passat amb el tema que tocam avui. És freqüent que a casa tot l'espai que em plei per documentar i preparar aquest programa, el que es diria així com a despatx, no? I sol estar ple de llibres, a part de les lògiques estanteries, també per terra, per la taula, i mentre som disfrutant, cercant informació i veient com de cada vegada el tema del que tornarem a parlar avui es tornava i es torna més i més apassionant, no? Més informació sobre que hi ha moltes coses per contar. Un les cerca i el que és millor, les troba. No és ni millor ni pitjor, clar, però és el que ens passa en els amants dels llibres. I tot això ho dic perquè demà, dia 4 de juny, s'acaba la fira del llibre en el Bon de Palma. Ho dic per tots el que encara no hem, jo el primer, nomenat. Crec que acaba a les 8 de cap vespre o a les 14 hores diurnes. Després, si dona temps, explicaré què és això de requerit. I, entre d'altres activitats, s'estan d'Agapea a les 6... Hi ha la signatura de llibres d'en Isabel Moreno, del seu llibre La Mediterrània, la mar que ens uneix, i també d'en Borja i en Sergio Rigo, que ja aquí som, podries dir, Borja Rigo, bon vespre, quin llibre signareu?
I de bon vespre, el llibre que signarem és el nostre darrer treball conjunt, Palma desperta d'una ciutat legendària, publicat per l'editorial Círculo Rojo, en el qual recollim un bon grapat d'aquestes històries de estranyes i misterioses de ciutat que tant mos agrada ni que solen contar també les nostres rutes.
I això serà a les 6, a l'estand d'Agapea.
Efectivament, en el passat d'Esborn, entre les 6 i més o menys les 8 de sobre baix, o sigui, com a darrer acte de fira del llibre de Palma.
És un bon acte, com a cloenda. anem per feines. Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, xavam.
De què parlarem avui, encara que ja han donat una... dues lleugeres pistes, no? Però bé.
I d'avui a Font de Misteris, i durant la propera hora, les campanes tornen a ser les protagonistes del programa. Abans que toquin les 11 i no tinguem temps per més, ens demanaran qüestions com quines particularitats i curiositats històriques i també quins misteris i llegendes se'ls atribueixen, quines inquietants històries hi ha al darrere de les campanes. A la darrera part del programa repassaran l'actualitat de la setmana molt diversos i llegirem els missatges dels oients a la secció de xarxes socials. Per això, tots els oients que ens vulguin enviar els seus comentaris i les seves suggerències ho poden fer en les diferents formes de contacte. En primer lloc, a Facebook i Twitter, al Camp Font de Misteris. També en el WhatsApp del programa. El número de contacte és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. I el correu electrònic, fontdemisteris@ib3radio.com. Per acabar, recordàvem, com sempre, que ens podeu seguir a Instagram cercant Font de Misteris IB3 i escoltar tots els nostres programes en servei a la carta d'IB3 Ràdio, a ib3radio.com, a ivox.com i a fontdemisteris.com.
I efectivament, campanes. Tornem a parlar de campanes. Gràcies a tots per les vostres felicitacions, també pels vostres comentaris.
I sí, sí que és cert que, per qualsevol motiu, ens han arribat unes quantes, bastantes, la veritat, a nivell de, dels nostres mitjans de comunicació del programa, a nivell personal també, perquè es resulta que és un tema que és com a simpàtic, és com a estrany, és com a diferent, i ha agradat.
És simpàtic però misteriós a vegades.
Sí, exactament. És tot allò que junta, certament. Bé, i a part, també, com va dir Òscar Amores, ja sabeu, és que fa la part visual del programa, i com va dir, m'he enganxat en el tema, és cert. I és increïble, no? Tot el que hi ha al darrere, com ara suggeria en Sergio, perquè clar, hi ha història, llegenda, mite, fantasia, misteri, no sé, ànima i també esperit. Fa un bon grapat d'anys, una estància que vaig fer en el Regne Unit, vaig fer un amic, en Christopher, i el dissabte de vespres sortíem de festa. I ell, és curiós, es diu, menys de matí, sí o sí, sempre s'aixecava d'hora i s'anava a l'església, cada diumenge de matí. I sabeu per què hi anava? I de per tocar la campana. La veritat és que me cridava l'atenció, i no era perquè no sabés jo ja que les campanes són el que són i el que representen i que a més són fascinants, que tot això ja ho sabia, però el que no arribava a comprendre jo era tot l'apassionant que poden ser, no? Perquè en el final, quan un aprofundeix, és tant i tant que t'acaba per tocar l'ànima. I per ànima, ja aquí som, imaginem una ànima pura, la desprotagonista d'aquesta llegenda, massa desconeguda com sol passar a la resta de les illes, però molt coneguda, al manco una part d'aquesta llegenda, en aquell punt d'on és originària, que és a Sant Eulari, a Eivissa. Conten que fa molts anys, quan Sant Eulari no era encara com és avui, de fet, mireu si fa temps que en el Puig de Missa encara no hi havia l'església. Sant Eulari en tenien un altre, que l'anomenaven l'església Vea, que era lluny de vora de les estaques. I allà, en aquella església, que més que això devia ser una capelleta, o millor dit, una ermita, i de just allà hi havia un ermità que des del seu cim, a part d'ajudar en ses coses espirituals, diuen que era molt bona persona, i des d'allà dalt, quan hi havia molta boira, donava un cop de mà en els vaixells, principalment de pescadors, i ho feia fent tocar la campana. Un diumenge, després d'haver sentit missa tot el poble, i hi ha un pic tots fora d'aquella ermita, Esterrin va cedir, anant a caure tot a baix del penya-segat, el cim, la petita edificació i l'ermità que hi ha dintre encara romania. Tanta sort que no hi havia ningú més allà dintre. Feia un moment que havien sortit tots els feligresos que ja eren sense ni tan sols imaginar el perill que acabava de passar just per ells, i de, tots eren salvs i camí de casa seva. Perquè si no, la desgràcia hagués estat molt més gran, perquè tota la capella, la terra, els sostres, els parets i tot el que hi ha dintre hi havia, es varen enfonsar allà baix, varen acabar a dins la mà. I com que aquest fet es va produir el primer diumenge de maig, i donat que gràcies que tots els feligresos hagueren sortit abans sense cap mal, i doncs en aquesta gràcia se li va donar un caire miraculós. Així que des de llavors la festa gran de Sant Eulari és, com sabem, el primer diumenge de maig, per commemorar que tot el poble de Sant Eulari es va salvar d'aquell desgraciat corriment de terres que va provocar la desaparició de la petita ermita i també, clar, de l'ermità i de la seva campana. Però aquesta història miraculosa de Sant Eulari no acaba aquí, perquè diuen que encara avui, ses nits de tempesta, ses nits amb boira, aquella campana encara toca, i ho fa per advertir els navegants de que estan massa a prop de la costa, a tots aquells que poden córrer perill en les seves embarcacions. Com si aquell ermità, que ja en vida ho feia, exercís com una mena de faroner espectral que amb el so d'unes campanes que sonen des del més enllà seguiria amb el to màgic i fascinant salvant vides. Aquesta llegenda ens parla d'un tocar de campanes per tal de que un vaixell pugui trobar el camí per evitar desastre, la salvació. I clar, com no, a un al cap se li va cap a un altre, relacionat també amb difunts, perquè el dia de Tots Sants, un dels ritus que es feien, ara es fa lo de duflar-se en el cementeri, ja sabeu que des d'aquí diem que després el cementeri, la resta de l'any, es queda tot sol, massa tot sol. Aneu ara i ho comproveu. Bé, ara no, perquè és tard, però aneu ara, anem a veure que tot sol està el cementiri, no? Bé, però el que dèiem, la nit de Tots Sants es feien cerimònies, oracions, també s'encenien llumets, es passava el rosari, i tota la nit, amb una finalitat, sonaven les campanes, i ho feien per ajudar a trobar el camí a totes aquelles ànimes que encara romanen una mica despistades per aquest món. I des de quan deu ser així? I deu fer molt de temps, més que res perquè les campanes, com a tal, que siguin més antigues, però segons diuen, i diu la tradició, qui les va inventar va ser en Sant Paulí de Nola. Per això, les campanes eren anomenades paulines o noles. Això, altres noms que tenien. En recorda aquell sant. Això s'inventó, que seria així el primer campaner. Que després, com es solia fer, s'ajuntaren els següents campaners, després d'aquests, els altres campaners, en una confreria, la dels campaners. També coneguts com a fonadors de campanes. Però els campaners que feien campanes no els que tocaven les campanes, que també rebrien el nom de campaners, sinó els que les feien rebien el curiós nom de mestres de seny. I la seva confraria era la dels Elois, perquè tractaven el metall. També diuen que veneraven a Sant Miquel per la seva simbologia de la puresa, ja que així, també és curiós això, perquè així volien mostrar que no es quedaven gens del metall que empraven i que el metall, o l'objecte resultant, millor dit, era pur i no havien ficat res estrany. I del campaner seria tant el que fa campanes, el que les fon, com el que les fa sonar. Anem en els que les feien i encara les fan, és a dir, en els mestres de seny, també anomenats mestres de fer símbols. Molt curiós aquest nom, molt. També antigament aquests personatges eren molt importants, perquè aquests mestres també podien, i de fet ho feien, emprar la seva capacitat per la fundició i l'elaboració d'altres objectes, com per exemple les bombardes. I quan les feien, en lloc de mestres de seny, eren mestres canoners. Perquè un mateix podria ser les dues coses, clar. Però anem amb els mestres de senys, que aquests senys vol dir de senyals. Perquè, com vàrem veure la setmana passada, les campanes, els senys, que així també se podrien anomenar, servien no només per tocar i avisar, sinó molt més específicament per comunicar. Per, podríem emprar, ja m'agrada emprar la paraula, parlar. Així que tenim que els mestres de seny era el que feia senys, campanes, i així tindríem a les illes, aquí, a ca nostra, que segons com toquessin, segons com parlessin les campanes, aquest toc tindria un o un altre nom i també una o una altra finalitat. I a més, totes d'allò més interessants. I són noms curiosos que ens serveixen per fer-nos una idea de com era la vida a les nostres antigues localitats. Bé, fem una petita pausa i tot d'una continuem aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
On la història es torna llegenda, on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio.
Aquest mes de juny, IB3 dona una mà a l'associació Club de Leones Palma, que té com a objectiu ajudar les persones que més ho necessiten. El seu projecte principal és donar menjar per a tots a Mallorca i totes les donacions rebudes van 100% als seus projectes. Si en voleu més informació, entrar al web www.lionsclubpalma.com. IB3. Tots donam una mà a l'associació Club de Leones Palma. IB3 Ràdio t'ofereix la millor qualitat de recepció. Sintonitza la ràdio pública de les Illes Balears. A Eivissa i Formentera, 93.7. Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font.
Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública a les Illes Balears, a Menorca, mos preveu escoltant el 88.6 de la freqüència modulada. I hem deixat just on dèiem que parlaríem de tocs de campanes identificats per la població, coneguts per la població. Antigament, són molt diversos i gairebé perduts, podríem dir. I no sempre, com segur que imaginàvem inicialment, però no sempre religiosos, que també n'hi ha de religiosos, encara que pot ser que amb dues vessants. Escolta'm aquest. Aquest que hem escoltat, que hem reduït, com farem amb un altre, perquè si no era massa llarg, eh? Idò, aquest so està estret de la web campaners.com, que per cert, molt agraïts una altra vegada a sa plana web i també pel seu recolzament. I d'aquest, bé, aquest, o un molt semblant, aquí, a les Illes, era s'anomenat seny de l'oració o de l'Ave Maria, que es tocava fins no fa molt, això és curiós, segons el llibre Els nostres arts i oficis. I servia per avisar de quan s'havia de fer una oració. Bé, tres Ave Maries, que es feia a la sortida del sol, en el migdia i a l'entrada de la fosca. I aquest so de campana deia, indicava o assenyalava quan s'havien de fer, no? I sembla que era propi de gairebé totes les ciutats i pobles, i a més, segons on es creien que amb aquest tocs el que s'aconseguia, a part de marcar aquest moment religiós de fer unes oracions, i de s'aconseguia fer una mena de conjur per tal d'allunyar i guardar de ses goges els encants i ses mítiques i fascinants dones d'aigua. I mentre aquí es tocaven tant per fer aquestes oracions, com han dit, com també, curiós, per desfer encantaris, per allunyar els mals esperits i semblants, Borja, a Galícia ho feien d'una altra manera i també per un altre motiu, encara que també estigui relacionat, no?
I així, anant cap a la sempre màgica Galícia, que fa estona que no hi anem, s'ha conegut com a península del Morrazo, a Pontevedra. Allà s'aixeca l'església de Sant Salvador de Coiro, que és un enclau màgic i misteriós i que també, evidentment, està relacionat amb les campanes. Si anem a l'any 1745, mos topam amb un escrit més que curiós, obra del pare Sarmiento, famós en aquelles terres de bruixes. Diu així: se dice que las brujas se reunían al pie de una fuente en el Arenal de Coiro y que la campana servía para conjurar a las brujas y exorcizar a la estadea o compañía de ánimas del purgatorio. Se creía que esta campana tañía por sí sola cada sábado para convocar a la aquelarre. ¿Vos imagineu?
És curiosa, ¿eh? Una campana per, has dit, convocar el aquelarre, no?
Efectivament, perquè les bruixes aniguessin en aquella platja.
A la vegada que les campanes també servien per desfer, com han dit, encantaris, maleficis, per fer fora les dones d'aigua.
No sé. Ara m'he ben escapat una història, supos que vos en recordeu, de la iglesia de Santa Magdalena, aquí a Palma, on s'ajuntaven també, diu la gent de les bruixes, i on hi ha una campana també a prop, que és de la iglesia, i Pontevedra jo també sonava per criar les bruixes.
Bé, i seguim amb el que dèiem d'aquest toc. I d'aquest toc, com hem dit, era emprat per informar la gent per poder pregar en el moment indicat, eh? Això era oficialment. I de aquí també trobam ara, venga, una altra curiositat, la màgica, com sempre, la màgica nit de Sant Joan, hi havia drets on les fogueres només eren enceses quan s'havia tocat el seny de l'oració del vespre, el darrer toc de l'oració del dia. És a dir, que a partir d'aquell moment es veu, no ho sé, però pel que estem veient, es veu que era quan podria aparèixer sa màgia. Nit de Sant Joan, màgia, campanes, misteri, Borja, un altre, vinga.
Idò, sí, seguint-se una mica aquesta història que esteu contant, Areas Gordas, a la platja de Coiro, allà a Pontevedra, les bruixes feien els seus aquelarres, sobretot la nit màgica de Sant Joan. I pareix que la principal protagonista de tot era ni més ni manco que la campana de l'església de Coiro, que, com de tocava, per convocar aquella herètica reunió. I com recordava mare del pare Sarmiento, no tocava per cap mà humana, sinó que ho feia tota sola. També en Sarmiento relata que aquella campana duia uns símbols gravats pel campaner de Coiro per protegir-la precisament d'aquells dimonis i bruixes que per allà per allà compareixien. Textualment, en el seu Viaje a Galicia mos diu: el símbolo de la estrella de cinco puntas invertida, que es supersticioso y es el sigillum Salomonis, y del cual dicen que es bueno contra brujas y hueste, etc. Nada que ver con cruces diabólicas y semejantes tonterías que se han dicho. I ja però cites en aquest misteri més properes en els temps i fetes a més per autors de queixos que sempre s'han de tenir en compte. Concretament ara m'estic referint en el ja desaparegut Juan García Atienza, qui és la seva guia de l'Espanya màgica, que pot supos que estareu d'acord, és una obra de referència.
Totalment d'acord.
La primera part i la segona.
A més, bé, moltíssima.
Bé, totes les obres de Atienza, sí. Efectivament.
Sí.
Bé, i llavors diu: las brujas de Cangas son una tradición muy especial dentro de la gran tradición brujeril gallega, porque allí, muy cerca del pueblo, en el Arenal de Areas Gordas, que pertenece a la parroquia cercana de Coiro, se reunían en los días clave de aquelarre, convocadas por una campana que tañía sola en la iglesia y que el padre Sarmiento tuvo ocasión de ver allá por 1745. Muchas de aquellas mujeres, de las que Cunqueiro asegura que no fueron más que pobres locas perturbadas por el asalto berberisco, terminaron sus días en los calabozos inquisitoriales, como la pobre María Soliña, que cantó Celso Emilio Ferreiro, en un poema que casi se ha convertido en canto nacional gallego.
Y de això, principalmente, un día, camas de Sant Joan, que per segons que... Què vols dir?
Que per cert, ara no contarem la història de la Maria Soliña, no és el tema d'avui,
no.
Però és una història tan apassionant que ve afegida normalment a un llibre que ja han comentat en aquest programa, al qual van dedicar un bon grapat de minuts, que és el Ciprianillo, el llibre de Sant Ciprià.
Ah, sí?
I doncs, la història de Maria Soliña és una de les que s'afegeix normalment en aquest volum per complementar una mica aquest manual d'invocacions demoníques i manual de bruixes.
I de, ja tenim per preparar un altre programa. I de, el tema de les bruixes que ha comentat ara en Borja, que està molt relacionat amb la nit de Sant Joan, que és una nit màgica, i que, com hem vist al llarg de tots aquests programes que fem, tantes interrelacions que hi ha amb aquestes nits màgiques. I doncs, una altra nit màgica, com la de Sant Joan, seria la nit de Tots Sants. I doncs, quan toquen les campanes aquell vespre, quan sonen així, sonen més a manco, com hem escoltat, ho havien de fer tota la nit i ho feien per tal d'ajudar les ànimes a trobar el camí. I en aquell moment es diu que les calderes de l'infern s'apaguen, perquè així les ànimes tenen una mica de repòs. Però també, en el mateix moment, en el moment de que estan sonant aquestes campanes, en el món dels vius, aquella nit també poden passar coses estranyes. I hom no es pot mirar en el mirall, perquè si ho fes, si ho fas, recordeu, per la nit de Tots Sants, si mentre toquen les campanes te mires en el mirall, et convertiràs en esquelet. Imagineu, deien les cròniques, l'esglai de la família, quan vos vegin allà, desencarnats, un caramull d'ossos en terra. I mentre això passi, la vostra ànima fugirà, engrossint, entrant a formar part d'aquelles ànimes que cerquen, amb el so de les campanes, el darrer camí cap a l'eternitat. Tot això surt pel seny de l'oració, a ser dies tocs de l'Ave Maria, que si... no sé si esteu d'acord, però si ens estenem així, Borja, Sergio, per cada un dels tocs haurem de menester una temporada sencera de Font de Misteris.
Això està clar, i espero que no tots els tocs impliquin que te convertesquis en escalet quan te mires un mirall.
No, però totes tenen la seva coseta. Anem a una altra i veurem, no?, tot això que hi ha al darrere. Perquè ara veurem, ja ho hem vist abans, no?, però veurem que el toc religiós es confonia, o es confon amb el màgic, o profà, o pagà. No? En aquest cas, la campana és utilitzada per a usos civils, mesclant una mica el tema civil, religiós, màgic. Per exemple, el darrer toc aquest que hem dit, el de l'Ave Maria de la posta del sol, també era conegut a molts indrets com de les ànimes. Però també com es de tancar morades, perquè es tancaven les morades de les ciutats per evitar que els vespres pogués entrar qualque invasor. Què passava si un era, per exemple, fora vila, i es tancaven les morades? I, evidentment, ho podem imaginar, es quedava fora. Per aquest motiu, una estona abans de tocar per tancar les morades, feien s'anomenat seny dels perduts. Indicava que aviat es tancarien ses morades i amb el so, si qualcú estava precisament perdut, així era el seu nom, seny dels perduts, i d'així podia iniciar el camí per saber cap a on anar, no? I també, clar, pels forasters que anaven cap a aquella localitat, que no es perdessin. Aquest que han dit eren diaris, cada dia, i n'hi havia més que es tocaven cada dia, com un amb un nom molt curiós, que era s'anomenat el seny del lladre, que era el toc de queda, per vespres, quan les campanes tocaven així. Que era més o manc un toc com aquest, però que cada so era cada 20 segons i durant uns minuts, per això l'han reduït també. I quan això sonava, tothom havia d'anar a casa. Ningú pels carrers, a menys que es tractés d'una urgència, i en aquest cas que un estigués pel carrer, havia d'anar il·luminat amb una llanterna per ser visible. I té aquest nom tan curiós com a seny del lladre, que res té a veure, com he dit, amb el seny, sinó en sa senyal. És a dir, s'hora a sa que se tocava sa senyal del lladre. El que és el mateix, els lladres eren advertits de que a partir d'aquell moment, si els aglapien, encara seria més greu. Cap, això, no sé què penseu, això que surt a les pel·lícules de nocturnitat i traïdoria, no? El que en castellà se diria nocturnitat i alevosia, que les pel·lícules se volen
molt. És una imatge també que... És que efectivament és molt de pel·lícula. M'imagino en es... clàssic lladre, no?, d'un temps, amb cap i capell amagat a un cantó, una vegada han sonat les campanes i esperant per fer de les seves.
Per això també es prohibia anar en capa. A part d'aquests sons estan tots els que varen posar, no? També unes pinzellades com a exemples. La setmana passada ho vàrem dir que també que les campanes servien per transmetre molt més missatges, no? El resum de tot el que feien i fan, no oblidem, i que s'hauria de recuperar encara més, i del resum seria el que estava i crec que encara és escrit a la campana de la Porcíncula, i que també és una llegenda, és a dir, una inscripció que es repeteix a altres campanes d'altres indrets. En aquest cas, una campana de 1475 que duia la següent llegenda, la següent inscripció: Funera plango, fulmina rango, sabata pango, exito lentos, disipo ventos, paco cruentos. Sembla, no sé, una oració, un mantra, un ritual màgic, que cadascú pensi el que vulgui.
Bé, si ho és, a lo millor no has dit bé perquè no mos ha comprogut res estrany, el qual també està bé, a manco simple vista.
De moment aquí jo estic sentint campanes, i a veure què transmeteixen les campanes que estan sonant. Igual mos estan enviant qualque missatge. Però això, que gravat, de això que he dit, damunt com a mínim de la campana de la Porcíncula a Mallorca, i a part d'altres, no? I això que he dit té un significat. Traduir vendria a ser una cosa semblant a que la campana diu: plor en els funerals, és a dir, plor en els morts, desfaig o faig rompre els llamps, celeb els dissabtes, faig aixecar els pererós, faig desaparèixer vents i tempestes i faig aturar les baralles. I encara que no citi o que no parli directament d'encisos, crec que és un bon resum del que són les nobles campanes i l'art dels campaners. Campaners que amb un aliatge de coure i estany, més coure que estany, feien ses campanes. I també hi havia qui deia, això és curiós, perquè deien que era bo afegir-li or i plata per aconseguir una millor sonoritat. Sembla, per lo que he vist, que no era necessari i que realment poques vegades es feia. Fins i tot hi ha qui dubta que qualque vegada que se varen demanar or i plata per afegir, per adquirir aquesta millor sonoritat a sa campana, i de hi ha qui dubta que realment es possessin aquests metalls preciosos, sinó que ho feien perquè del so. Perquè, a més, si ho pensam, les campanes, si estaven ben fetes, duraven, duren, com es veuen les nostres pròpies, duraven molt de segles. És a dir, un senyor feia una campana i no tornava a fer-la perquè durava molt de temps. Així que no seria massa estrany mirar de treure-li, a lo millor, tal vegada, un profit extra. No sé, podria ser. Ja un altre dia parlarem de campaners. Perquè damunt dels metalls preciosos sí que hi ha unes llegendes relacionades amb campanes que estirien amagades, totes elles fetes d'or. Nimfes que no haurien estat allunyades amb estot de l'Ave Maria que hem vist abans, i de nimfes que sota un encantari protegeixen una campana que està soterrada, una campana que està tot ella feta d'or. També tenim Mare de Déus trobades sota la protecció d'una campana, és a dir, una campana soterrada, i a dintre d'ella una Mare de Déu. I d'una cosa a una altra, una Mare de Déu trobada que anuncia les seves bondats mitjans les campanes. Des de la mitjanit del 23 d'abril de 1508, quan gairebé tothom dormia en el monestir i a l'escolania de Lluc, de cop i volta comencen a sonar les campanes. Els col·legials pensaren que qualque cosa passava, perquè, clar, en aquelles hores, aquell repicar insistent de campanes no era ni normal ni lògic. S'aixecaren i quan anaren a veure què passava, quan anaren a veure quin perill o quina novetat hi havia, se n'adonaren que les campanes estaven tocant totes soles. Cap intervenció humana trobaren en aquell estrany fet. Al cap de més una setmana, un grup d'homos, encapçalats per en Pere Niubó, arribaren a la Santa Casa de Lluc, dient que anaven en pelegrinatge i que ho feien perquè havien fet una promesa, perquè el dia 23 d'abril de matinada, de ben la mitjanit, una immensa tempesta els va agafar enmig de la mà i quan es varen veure perduts, quan tenien clar que res podien fer en aquella situació, s'encomanaren a sa Mare de Déu de Lluc. I just en aquell moment, mentre la mà s'apagava sa tempesta, mentre se rompien els llamps i se calmaven ses ones, just en aquell moment, ses campanes de Lluc tocaren miraculosament, tal vegada per anunciar el fet sobrenatural que sa Mare de Déu estava realitzant. O tal vegada ho va fer perquè això és el que diu que fan ses campanes, com he dit fa un moment. El cas és que així ho conta el llibre de s'invenció i miracles de la prodigiosa figura de la Nostra Senyora de Lluc, editat l'any 1684. I com podem imaginar, no és l'únic cas que hi ha. Fins l'any 1592, a Rocamadour, en el Llenguadoc, terra actualment francesa relacionada amb les nostres illes, i on va anar, per exemple, en Ramon Llull, de peregrinació, això està en els Midi Pirinès francesos, terra fascinant, plena misteris, també, sense dubte. I allà, aquell any, perquè l'any 1592, els protestants atacaren i ho destrossaren tot, segons les cròniques. I des d'aquell moment, la campana, que més la van enfondre, i va deixar de fer el que feia des de molt de temps enrere. I el que feia era tocar, i això, que es troba a 300 quilòmetres, i encara així, tocava quan un navegant, com és el cas que hem citat de la de Lluc, quan un navegant li implorava ajut a 300 quilòmetres com a mínim, enmig de la mà, enmig d'una tormenta, i ella, com la nostra, sonava per anunciar el seu favor i també la seva salvació. I quina és la coincidència, a part de també sa terres molt relacionades, també ser un punt de peregrinació de ben antic, i de l'altra coincidència és que allà, a Rocamadour, sa Mare de Déu que veneren és negra. Sí, com la de Lluc.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font.
L'actualitat de les illes i les veus dels seus protagonistes. Una visió plural del món que tenim més a prop. Cada matí, de dilluns a divendres, entre les 9 i la 1, ens posam al dia. A IB3 Ràdio.
El dia, en Rafael Gallego.
IB3 Ràdio t'ofereix la millor qualitat de recepció. Sintonitza la ràdio pública de les Illes Balears. Alcúdia 89.2. A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Txema Font.
Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Eivissa i Formentera, ens podeu escoltar en el 93.7 de la freqüència modulada. I començam ara aquesta secció també molt ràpid, perquè Borja, mos han tornat a passar, haurem de seguir parlant de campanes, perquè ens queden al final, no hem dit gairebé...
Jo crec que hauríem de dir quan no mos passam.
També és vera. Bé, no mos entretinguem ara amb això. Començam aquesta secció...
I ja fan les campanes.
Sí, un parell de cosetes. Primer, una mica d'agenda. Els nostres companys de Fent Quilòmetres, de IB3 Ràdio, en Joan Martí i en Mercè Valero, han preparat una cursa benèfica per el proper dissabte, dia 10, a la ciutat de Palma. Encara teniu tota aquesta setmana per poder inscriure-vos. Són 8 en 2 quilòmetres, des de Besses Castell de Sant Carles fins... el Castell de Sant Carles està en el dit de l'oest, fins a Esportitxol. I, com dic, està organitzat per nostres companys del programa Fent Quilòmetres. Així que ja ho sabeu, cursa benèfica pel proper dia 10. No sé, tal vegada nosaltres, Borja, també podríem anar, perquè a més, a tot el recorregut que fan des del Castell de Sant Carles fins a Esportitxol, podríem nosaltres contar una darrere l'altra històries, misteris i llegendes relacionats amb aquell itinerari. N'hi ha
un agrapat en el propi castell i sí que és cert, tota vora mà...
Tot ple.
Sí. Ara m'ho venen a cap unes quantes que no és el moment.
No, però també està Porto Pi, en Barcelona, bé, Can Barberà, el Llaceret, bueno, res.
Efectivament.
Això, jo no hi aniré per lo de jo no, i tu?
Jo ja vos vaig dir més fa estona que hi volia anar, ho volia fer, però fa prop d'un mes que me vaig lesionar.
I no, encara no podràs.
I no me convendria.
Bé.
I hauré d'esperar un poc més.
I en Sergio ni millor no li demanem. Canviem de tema. A més, un d'aquest també que ens agrada molt, un curset que està molt relacionat amb el que feim a Font de Misteris i amb uns ponents al manco per nosaltres de gran nivell. Ens agrada molt que facin aquest tipus de cursets i més amb aquest enfocament que li donen. Gràcies a en Xisco Roger per avisar-nos. De què parlem, Sergio?
I doncs anem fins a Sonet de Palma, perquè ja els propers dies 16 i 17 de juny es celebrarà el curset Edad Media, Història i Ficció, Amor, Sexo, Miedo i Muerte, i que està dirigit per Jorge Maiz Chacón i coordinat per Luis Tudela, amb dos professors d'aquesta universitat i historiadors. Com s'indica la descripció d'aquest curs, el curs es acerca a algunes de les passions i temores més destacados de totes les èpoques, enfocándolos en el ámbito de los tiempos medievales, tanto la crónica rigurosa como las vertientes fantásticas del cine y la literatura. Destacamos la consideración de la mujer en aquel periodo. Ses conferències són 4 i tenen títols tan suggerents com A la hoguera, brujas, herejes i judíos, Bailando con la muerte, las danzas macabras, La sexualidad en el ámbito de la cristiandad medieval, La representación iconográfica de la sexualidad y el amor en la edad media.
Perfecte. I com se pot fer per matricular-se?
I per matricular-se és necessari entrar a la web de Saunet a les Illes Balears i allà fes pagament per poder disfrutar d'aquest curs que, com sempre, es podrà realitzar presencialment o en diferit per internet.
Val, no hem comentat ni lo de la tercera troballa de les zones gravitacionals ni lo del club Bilderberg, que ara mateix estan reunits a Virginia, en els Estats Units. En parlarem la propera setmana. I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. Avui hem tornat a parlar de campanes, de coses curioses de campanes. I també en el començament de llibres. I bé, per acomiadar-nos he escollit un text que he trobat a un llibre, i és que això de trescar dins paperots i llibres i arxius vells de coses molt curioses sorprenents i que per activa o passiva ens pot ensenyar molt, no? Com aquest escrit que diu: les sessions de l'Ajuntament que avui s'aprenen tant a la fresca eren molt considerades. Tot el temps que durava una sessió se sentia de tant en tant un tot de campana grossa que volia dir que en aquella hora se passava consell, i allò infonia cert respecte i obligava, si tant voleu, que els jurats no es perdessin els temps amb flores faues. Perquè aquells tocs de campana grossa els recordava cada instant el jurament que havien prestat d'atendre, sense esperit de partit, a les necessitats dels pobles. En resum, el so de la campana recordaven els dirigents que eren allà per servir a la ciutadania, a tots, en el seu i en els altres. Tinguin més o manco poder, estiguis a dalt o estiguis a baix. I el que m'ha resultat més curiós és que això està extret d'un llibre de l'any 1909, d'en Joan Benejam, que és un llibre que es titula Ciutadella Vea, on es parla de com era la nostra ciutadella menorquina de la primera meitat del segle XIX. Parla de 100 anys abans de quan se va escriure. I ja ens deia que els polítics de l'època sembla que s'oblidaven de qui els havia triat, fos qui fos el seu color o el seu partit. I quan un veu això i es dona compte dels dos segles que han passat, pensa si és possible, o si és només una utopia de gairebé la mitjanit del dissabte a IB3 Ràdio, pensar que qualque dia aviat tots els dirigents se n'adonaran de la seva responsabilitat i de la seva importància. No ho sé, tal vegada tots haurien de recordar aquest so de campanes menorquí de fa 200 anys. I bé, no cerqueu cap missatge extraordinari més del que he dit. Mirem cap a dintre nostre, sentim el seny del que he parlat avui, aquestes campanes, i anem també amb seny, perquè, com diu el Nobel de Literatura, la cançó que han triat per avui, tocau ses campanes, pagans, des de la ciutat que somia, tocau ses campanes per sobre de les valls i dels torrents, perquè són fondos i amples, i el món està caigut, el temps corre a sa contra, toca ses campanes per el fi del pobre, el pastor està dormit i ses muntanyes s'omplen d'ovelles descarrilades, tocau ses campanes per als nins que ploren quan mor sa innocència. Passant que no faci falta. D'en Bob Dylan, Rinde Bells. Toqueu ses campanes. Hagi pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve. Ringing bells, you hear them from the city that dream. Ringing bells, past the sanctuaries, past the valleys and streams. Are they deep in the water? The world's on its side, and time is running backwards, and so is the bride. Ring them bells, sweet Peter, when the flow in the blow. Ring them bells, there's an iron hand. Lilies that bloom.
difference between right and wrong.